Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Cinc detinguts i una quinzena de plantacions de marihuana desmantellades en una operació antidroga amb epicentre a Sabadell i també a Terrassa. Els Mossos d'Esquadra han fet una quinzena de registres a la nostra ciutat, entre ells un a l'associació canàbica de la via Massaguer al centre, tot i que també hi ha hagut entrades a altres poblacions com Rubí, Berga, Manresa o el Vendrell. L'operatiu ha mobilitzat més de 200 agents i també ha servit per intervenir 150.000 euros en metàl·lic i detectar una vintena de connexions il·legals a la corrent elèctrica. Recuperar el servei d'oncologia pediàtrica ja és una mica més a prop. Aquesta és la visió que tenen estaments polítics i socials de la ciutat sobre les resolucions aprovades ahir al Parlament perquè el servei torni al Taulí, d'on va marxar ara fa un any per anar a la Vall d'Hebron. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la portaveu de la Crida, Nani Valero, i el president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, aplaudeixen aquest primer pas, però apunten que caldrà batallar molt més per fer-ho realitat. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid B en la primera ronda del Playoff Express. Els arlequinats arrencaran la competició amb el tercer classificat del grup 1 arran del sorteig d'ahir que va tenir lloc a Puerto Banús, a Marbella. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen càlides com tota aquesta setmana. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana. Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, aquest divendres tenim aquest migdia una temperatura més alta, sobretot a punts del litoral, on hem arribat fins als 32 graus. A Viladecans han estat molt freqüents els 29 i fins i tot els 30. També a Ponent ja s'han arribat a superar els 34 graus a Lleida i esperem que amb el pas de les hores de la tarda encara puguin arribar a superar aquest valor. Tot això acompanyat de sol, amb alguns intervals de núvols a punts del Pirineu, Prepirineu, que fins i tot podran deixar escapar algun ruixat feble també al final del dia, podran arribar alguns núvols per Ponent. De cara demà encara es manté l'estabilitat amb una temperatura semblant a primeres hores i la màxima encara podria enfilar-se una miqueta més. Es tornaran a repetir els intervals de núvols al Pirineu i no és del tot impossible que es torni a escapar algun ruixat. De cara als propers dies, el que serà destacat és aquesta pujada de la temperatura que esperem que arribi al seu màxim mitjans de la setmana que ve. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que hi ha problemes a altres punts de la xarxa viària catalana, com per exemple a Platja d'Aro, a les poblacions de Platja, també al Vendrell i a Vilafranca del Penedès, on trobem un quilòmetre de retencions a cada una de les vies d'entrada d'aquestes poblacions. I pel que fa a Barcelona, trobem trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i Nou Barris, en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, entrem en matèria de successos, perquè Sabadell s'ha convertit aquest divendres en l'epicentre d'una operació contra el tràfic de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han realitzat una quinzena de registres a la ciutat, un dels quals s'ha dut a terme en un club canàbic de la via Massaguer, segons han confirmat fonts de la policia catalana a aquesta emissora. El dispositiu sota secret de sumari ha començat a 6:45 del matí. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. L'àrea central de blanqueig de capitals dels Mossos d'Esquadra ha coordinat l'operatiu en el qual hi han participat un total de 200 agents. Des de primera hora del matí han dut a terme 42 entrades i registres en diverses localitats catalanes, la majoria de les quals s'han dut a terme a Sabadell i Terrassa, amb 14 i 11 escorcolls respectivament. A la ciutat n'ha transcendit un en una associació canàbica de la via Massaguer, al centre. També hi ha hagut entrades a poblacions com Rubí, Berga, Manresa i el Vendrell. El resultat de tot plegat han estat 25 persones detingudes i una quinzena de plantacions de marihuana desmantellades. En l'operació també han participat una seixantena de tècnics d'Endesa que han fet comprovacions dels punts de subministrament elèctric de les plantacions i que han constatat una vintena de connexions il·legals. D'altra banda, els agents han intervingut 150.000 euros.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Caldrà seguir batallant per recuperar l'oncologia pediàtrica del Taulí, però ja s'ha fet un pas important en aquesta línia. Així ho apunten agents polítics i socials de la ciutat, detractors del trasllat d'aquest servei a la Vall d'Hebron, després que ahir s'aprovessin al Parlament dues resolucions del PSC i d'en Comú Podem en aquest sentit. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, és una de les veus que han vist amb bons ulls aquest primer pas per recuperar l'oncologia pediàtrica. De fet, és una de les promeses electorals del Partit dels Socialistes. Ferrés l'ha qualificat d'èxit polític.
Crec que és un gran èxit polític el que ha fet que ahir el Parlament de Catalunya doncs, votés a favor de recuperar, doncs, de mantenir en aquell moment no l'oncologia pediàtrica. Jo crec que és un clar exemple del gran error que es va cometre des del Departament de Salut. Jo recordo, amb tristesa, doncs, també amb complicitat del govern d'aquell moment, presidit pel Matías Serracant i amb el Juli Fernández, per tant, de la Crida i d'Esquerra Republicana, que en aquells moments doncs, van ser copartíceps d'aquella decisió. I per tant molt contenta, jo ara exigir doncs, que evidentment aquesta votació en el Parlament el govern l'executi i per tant que es pugui doncs, reconduir, jo crec que aquesta mala decisió, com et dic, que es va prendre.
Des de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès també creuen que les resolucions del Parlament poden suposar un pas endavant, tot i que admeten que fer marxa enrere amb fets consumats és molt difícil. Ho apunta Manuel Navas, portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell i membre de la coordinadora.
Reconocer un error es muy complicado por parte de los políticos porque ellos de seguida asocian reconocer un error no como un nivel superior de inteligencia, sino como una cosa que le puede restar votos. Y con que todo lo valoran desde esa perspectiva, pues lógicamente reconocer ese error le va a costar. Por eso digo de que vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas.
En tot cas, Navas assenyala que les resolucions del Parlament, acompanyats de la moció aprovada al ple municipal del juliol de l'any passat contra aquest trasllat, podria ajudar a desfer la decisió. I la Crida per Sabadell també s'ha mostrat a favor del retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí, malgrat que el trasllat es va produir quan la formació era el govern municipal. En aquest sentit, la portaveu dels anticapitalistes, Nani Valero, ha insistit en declaracions al Cafè de la Ràdio que la decisió, tot i conèixer-se el 2019, estava presa de molt abans.
Tot i que l'oncologia hagi marxat de Sabadell, tot i que ens vam assabentar de manera precipitada al 2019, això és una decisió presa al 2011, amb unes directives aprovades al Parlament pel PSC que portaven això i que ve d'una sèrie de retallades que naixien en els temps de la Marina Geli, rematades per el conseller de Salut, Boi Ruiz. Per tant, quan totes aquestes retallades porten a prendre decisions com les que ens vam trobar l'any passat, no podem fer altra cosa que posicionar-nos en contra.
Valero confia que els partits que governen a la Generalitat es facin seva la proposta i es pugui recuperar l'oncologia pediàtrica. En aquest mateix sentit, la portaveu de la Crida també creu que cal reforçar l'atenció primària, que considera que no s'ha gestionat correctament durant el coronavirus.
Ha tingut una deriva que no toca. Per tant, l'atenció primària cal prioritzar-la. Però no em facis triar, perquè tot és important. És important l'atenció primària, és important que es faci l'hospital que estava, l'Ernest Lluch, que estava previst, programat, aprovat, valorat, validat per tothom, no? Uh-huh. Per tant, s'ha d'ampliar també l'atenció hospitalària.
En aquest sentit, recorda que en el mandat anterior ja es va fer una aposta important per millorar l'atenció hospitalària amb la construcció de les dues noves plantes del Taulí, unes plantes que precisament s'han convertit en UCIs durant la pandèmia. Així mateix, la portaveu de la Crida també considera imprescindible reforçar l'atenció domiciliària i posar els professionals per davant, revertint el 5% de les retallades. Canviem de qüestió, però no deixem de parlar de política, perquè Ciutadans denuncia que els episodis d'incivisme i delinqüència continuen al barri de Can Deu, malgrat que l'any passat es van instal·lar diverses càmeres de seguretat en aquesta zona nord de la ciutat. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El govern de Sabadell l'any passat va instal·lar 4 càmeres de seguretat al barri de Can Deu, 2 al carrer del Portal de la Floresta, una a la plaça dels Castanyers i una més al carrer del Bosc per controlar els problemes de seguretat a la zona. Però pel portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, la mesura no és suficient, ja que els veïns continuen patint diversos problemes de seguretat.
El govern no ho va apostar molt pel tema de les càmeres, però clar, no val només instal·lar 3 càmeres i oblidar-te. Les càmeres has de tenir un seguiment. Si realment estan registrant tot el que passa, si del que ens enregistra la pròpia administració fa les denúncies corresponents, perquè hi ha veïns que no denuncien, I si les denúncies, tant dels veïns o si de l'Ajuntament les fa, tenen resultat, perquè si no, és com si no estiguessin. I dos, si realment no és suficient amb les càmeres, doncs quin pla de seguretat, de policia municipal, té el govern de la ciutat?
La queixa del partit de l'oposició se suma a les veus crítiques dels veïns del barri que demanen a l'Ajuntament de Sabadell buscar altres vies i solucions per posar fre a aquesta problemàtica i garantir la bona convivència al barri. Pedro Olivares, expresident de l'Associació de Veïns de Can Déu, lamenta la degradació de la zona en els darrers anys i demana més presència policial.
Aquí tenim un problema de hace años, de droga. Bueno, aquí hay, digamos, una especie de mafia y revientan las puertas de los pisos, le cambian las cerraduras, las plantan y no sé, en Can Déu si no hay 20, no hay más, es decir, aquí, o quizás más. Y bueno, y después, pues, si como no hay policía, pues se pasean por aquí como si fuera esto, ya te digo, el mercado de Chicago en los años de aquello de las guerrillas.
Un estudi recent de l'Ajuntament de Sabadell demostra la davallada dels fets delictius en els darrers mesos, però per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la implementació de càmeres de videovigilància és només una de les solucions que cal impulsar per tal de reconvertir la situació al barri.
Càmeres soles, doncs, evidentment, no arreglen tota la problemàtica, que és una ajuda, però que, evidentment, també hi ha d'haver presència policial, hi ha d'haver, doncs, ajuda amb el tema de les ocupacions, i també, quan dic presència policial, vull dir no només municipal, sinó també de Mossos d'Esquadra, que al final, amb tot el tema aquest, doncs, de les ocupacions i de les plantes de marihuana, doncs, també ells són els que tenen la competència, doncs, per evitar-ho, i, per tant, jo crec que és aquesta suma d'accions, doncs, les que fan, que, com veureu les dades, doncs, evidentment, no van en la línia, doncs, en aquest cas, dels titulars, no? I per tant, jo crec que això sí que s'ha de ser seriós, agafar aquestes dades, analitzar-les bé i veure, doncs, aquesta evolució.
L'Ajuntament de Sabadell té previst pel pròxim any encarregar la licitació d'un contracte per intentar abastar totes les zones de Sabadell per la implantació d'aquestes càmeres de videovigilància, tal com s'ha fet al barri de Can Déu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'operació d'oïda de Lugo, un nen sabadellenc de 5 anys, s'endarrereix un any més. El coronavirus ha obligat a ajornar la intervenció prevista a Palo Alto, als Estats Units, quan la família ja ho tenia tot a punt per viatjar. El nen pateix micròtia, una malformació de les orelles que li impedeix sentir, que li obliga a portar una diadema amb audiofons que funcionen amb vibracions. Després de molts esforços i amb molts actes solidaris per reunir els 80.000 euros necessaris per portar a terme l'operació d'una de les dues orelles, la família de Lugo s'ha quedat amb la mel als llavis. La pandèmia els ha obligat a ajornar aquesta intervenció quirúrgica a San Francisco, que si no hi ha cap imprevista es farà l'estiu que ve. Jonathan García, pare de la criatura, ha dit que el retard no suposa cap inconvenient, malgrat que es recomana operar els nens amb micròtia com més petits millor. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
No hi ha cap problema, perquè ell segueix tenint, o sigui, amb la diadema no té cap problema, el que passa que, bueno, és el que diem, no? O sigui, contra més petit millor, per un tema de tot el que engloba, no? El tema de, bueno, de recuperació i, bueno, una miqueta tot el que diuen, que quan més petit millor, però no hi ha cap, en aquest sentit no hi ha cap problema.
García ha assenyalat que no perdran els diners recaptats fins ara, tot i que estan batallant amb les companyies per recuperar els diners dels bitllets d'avió i l'allotjament. A més, també han hagut d'aturar les activitats solidàries per recaptar els diners per poder operar l'Hugo de la segona orella arran de la pandèmia.
Teníem algun esdeveniment ara, el que passa que també no hem pogut ser per aquesta qüestió. Teníem una cursa al poble on estan els meus sogres, d'Extremadura, i no l'hem pogut fer per el tema del coronavirus.
Amb tot, és previst que l'Hugo sigui intervingut als Estats Units d'una orella l'estiu del 2021 i de la segona un any després, ja que el procés de recuperació és d'uns 6 mesos aproximadament. Amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, el pròxim 28 de juny, Sabadell, l'Ajuntament, ha pintat 6 passos de vianants amb els colors de la bandera LGTBI a fi de retre homenatge a aquesta celebració mundial. Aquest matí, l'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada per la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, diversos membres del consistori, membres de la taula de gènere, feminismes i LGTBI, han presentat la iniciativa en el pas de vianants del carrer de Vilarrúbies, davant la plaça de les Dones del Tèxtil. Morell ha destacat que amb aquesta acció simbòlica el govern referma el seu compromís en la lluita contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere i convida els ciutadans a fer-se fotografies en qualsevol dels passos pintats i compartir-les a les xarxes socials.
amb el hashtag Ventilem els armaris i també amb el hashtag Orgull LGTBI, si volen que la facin com feien els Beatles, no? Fent que caminen per davant dels passos de vianants, i pensem que són accions que també es poden difondre a través de les xarxes socials, i també crec que és una manera, no?, d'almenys estar al costat de les persones LGTBI que tantes vegades estan invisibilitzades a la nostra ciutat. Més aquest any, que en època de confinament, igual que estàvem preocupades per la latència de les violències masclistes, també estàvem preocupades perquè estiguin latents les discriminacions que han patit persones LGTBI. Per tant, crec que aquest any més que mai és quan més encara hem de seguir reivindicant.
Els sis passos de vianants, que no s'han pintat per complet, només en un lateral i amb els mateixos colors de les banderes irisades, es troben ubicats a diferents punts de la ciutat, des del nord a Can Uriac fins al sud, passant per l'Avinguda de la Concòrdia, el Centre i l'Eixample. Amb aquestes accions, Sabadell s'adhereix a la nova campanya impulsada per l'àrea LGTBI de la Generalitat, que acabarà diumenge, dia 28, Dia de l'Orgull LGTBI. Més notícies del dia. Els equipaments esportius municipals van reprenent progressivament l'activitat després de l'entrada en el període de transició cap a la nova normalitat i tot adaptant el seu funcionament per preservar la salut de les persones. L'alcaldessa Marta Ferrés n'ha visitat alguns aquest divendres i espera que tothom es vagi reincorporant a la pràctica esportiva.
Que a poc puguem anar recuperant aquesta nova normalitat, d'anar recuperant doncs, coses normals de la nostra vida, com per exemple la pràctica esportiva, i que sobretot doncs, puguem traslladar a la gent aquesta seguretat de poder venir doncs, a les instal·lacions perquè realment es compleixen les mesures i perquè no hi ha risc, no? Hem pogut fer avui la visita a diferents, com us deia, diferents equipaments, i per tant això conjuntament doncs, ara amb el començament de les piscines i tal, doncs, també, com us deia, és anar recuperant també el motor de l'esport, doncs, que és la nostra ciutat, i incorporar-lo de nou en el nostre dia a dia després d'aquests 3 mesos de peron.
Pel que fa als pavellons poliesportius, actualment s'està fent campus esportius i entrenaments d'hoquei patins i patinatge artístic al pavelló municipal d'esports, així com entrenaments de futbol sala. Al pavelló de Cal Balsac també es duen a terme entrenaments de futbol sala, així com d'altres de caire poliesportius. I el pavelló del sud acull campus i entrenaments de gimnàstica rítmica. D'altra banda, el complex esportiu de Sant Oleguer hi conviuen tant l'activitat física i pràctica esportiva dels seus usuaris com campus esportius d'atletisme, patinatge i hoquei. L'Ajuntament posa en marxa una enquesta per conèixer els hàbits en relació amb la mobilitat a Sabadell abans i després de la pandèmia provocada per el coronavirus. Aquesta acció s'emmarca dins dels treballs de redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell. Començarà el pròxim dilluns, dia 29, i durarà unes 3 setmanes. L'objectiu és conèixer els hàbits de desplaçament de la ciutadania, tant pel que fa al nombre de viatges en diferents períodes com tipus de mitjans de transport que s'han fet servir. Els resultats serviran per identificar les necessitats de mobilitat i també per analitzar el desig de desplaçament amb mitjans més sostenibles. D'aquesta actuació se n'encarrega l'empresa Opinòmetre, que trucarà a 1.750 llars sabadellenques. L'Ajuntament de Rubí ha denegat el projecte d'actuacions específiques presentat pels promotors de l'abocador de Can Balasc perquè no s'ha presentat l'estudi d'impacte ambiental que havia demanat el govern municipal. El municipi, de fet, s'ha mostrat sempre contrari a l'obertura d'aquestes instal·lacions, que serien les terceres d'aquestes característiques. Fins l'any 2015 funcionava l'abocador de Can Carreres, que va tancar en arribar al límit de la seva capacitat. A més, a Rubí hi ha un altre abocador, el polígon de Can Canyadell, que inclou una planta de transferència de runes i residus de construcció. I Comissions Obreres ha anunciat un principi d'acord amb la direcció de Continental Automotive per fixar les condicions de prejubilacions i els acomiadaments dels 750 treballadors de la planta de Rubí. L'entesa, que haurà de ratificar la plantilla l'1 de juliol, preveu un pla de prejubilacions per als majors de 55 anys i un conveni amb la Seguretat Social perquè se'ls complementi la prestació fins a cobrir entre el 80 i el 100% del sou. La resta de treballadors cobraran una indemnització de 62 dies per any treballat, amb un màxim de 44 mensualitats. També es pagaran 500 euros per any treballat més en un lineal de 1.000 euros per tota la plantilla. Comissions Obreres demana ara a l'empresa que es volqui en la reindustrialització de la fàbrica. L'etapa posterior a la pandèmia del coronavirus ens portarà colors groguencs i verds, però també taronges i ocres, tot plegat amb tons d'estil retro. Arribaran a la primavera del 2022. És el que es desprèn de la participació de l'ESDI Color Lab al Congrés d'Intercolor, del qual formen part 17 països. Tot plegat reflectirà els canvis socials que s'acosten. Encarna Ruiz, professora de l'ESDI, sociòloga, que participa en aquesta iniciativa, diu que estem davant d'un canvi de paradigma. Arriba el racionalisme slow.
jo penso que estem a prop de lo que en el grup de es bien denominat el racionalisme slow, és a dir, tornarem a un racionalisme molt proper al racionalisme de la modernitat, on hem de plantejar-nos les coses d'una altra manera, de manera molt més reflexiva, on la sostenibilitat tindrà un paper molt important, evidentment, i és slow, és lento, perquè justament deixem de banda tota aquesta societat líquida de la que parlava Bauman i que nos feia passar d'una cosa a l'altra de manera molt ràpida, perquè hem d'assentar, hem d'aturar-nos, hem de parar-nos, i el temps i l'espai, dos conceptes tan importants, que no tornaran a tenir sentit.
Ruiz considera que la generació Z serà la que generarà aquest discurs nou, conviuran la tecnologia, donat que la generació Z són nadius digitals, amb la presa reflexiva de decisions. Assegura que el color mostra el que passa a l'esfera social.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Des de l'enyor de l'exili, aquest és el nom de l'espectacle que Sílvia Bel i Rosa Renom estrenaran a Sabadell el pròxim 22 de juliol. Està basat en la correspondència que el poeta Josep Carner va mantenir amb altres escriptors catalans durant el seu exili a Brussel·les. De fet, la peça és un artefacte poètic sabadellenc amb el fitxatge de Sílvia Bel, que és l'única participant que no és de la ciutat. La data escollida per l'estrena no és casual i és que es tracta de la vigília del Sant Jordi d'estiu. D'aquesta manera es commemora conjuntament el Dia del Llibre i l'any Carner. El promotor d'UIU, Pere Urpí, explica que la tria dels textos l'han fet les mateixes actrius.
La tria dels textos l'han fet les artistes. Són textos de Josep Carner més desconeguts que la seva poesia, que és universalment reconeguda. Són textos que ell va anar escrivint epistolaris en diversos personatges molt importants de la política i la cultura catalanes des del seu exili inicial a Brussel·les. I llavors elles els aniran recitant o llegint en la lectura dramatitzada els epistolaris que va mantenir Josep Carner amb diverses personalitats en el seu moment.
El músic que actuarà en directe és l'acordionista Joan Alavedra. El lloc serà la terrassa de la cafeteria Urpí, al Jardí de l'Espai Cultura. L'espectacle no ha estat inclòs en el cicle I Som, on s'inclou el sopar, perquè el format requereix intimitat. D'aquesta manera, la ciutat participarà a la celebració de l'any Carner, que commemora el cinquantenari de la mort d'aquest poeta, periodista, dramaturg i traductor capdalt de les lletres catalanes. Urpí avança que ja n'està preparant la gira.
Hem de buscar llocs que ens permeti que no hagin de ser patis de butaques, sinó que puguem posar taules o així, i en aquest moment tenim Vilafranca, estem mirant d'altres localitats que no està tancada la data, però sí que estan per rolar l'espectacle, on normalment programem a Sant Joan de les Abadeses, a Terrassa, a Sant Benat. No puc donar data perquè no la tenim tancada, però la negociació s'està avançant, i possiblement també, com vam fer ja un parell de vegades a Milos Teatre, llogaríem un teatre de Barcelona, de petit format, i també procuraríem deixar-ho a Barcelona.
Urpí també ha descobert que de cara a la tardor ja tenen un espectacle en fase d'assaig, que és un treball biogràfic sobre Beethoven, el qual també està d'aniversari aquest any.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I un dia més comencem parlant de salut, perquè Sanitat xifra en 28.338 el total de morts per coronavirus a Espanya, 8 més que la suma total d'ahir. Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 11 defuncions en els últims 7 dies, 7 de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 247.905 casos confirmats per proves diagnòstiques. En l'última setmana hi ha hagut 147 hospitalitzacions i 12 ingressos a l'UCI a tot l'estat. I a tot això troben restes de coronavirus en aigües residuals de Barcelona recollides i congelades un any abans de la pandèmia. Aquesta troballa d'investigadors de la Universitat de Barcelona podria demostrar que el virus no va sorgir a la ciutat xinesa de Wuhan, sinó que ja feia mesos que voltava pel món. El Consell de Ministres dona llum verd a l'ampliació dels ERTO fins al 30 de setembre. El pacte implica una rebaixa de les quotes de la Seguretat Social a les empreses amb un expedient temporal, però en menor mesura que fins ara. El pacte vol facilitar la transició del ERTO de força major a les causes organitzatives i productives i també inclou una nova figura d'expedients temporals especials per a les empreses afectades per un brot de Covid-19. A tot això, el president de la COE, Antoni Garimendi, ha donat per fet avui que al setembre el govern espanyol i els agents socials hauran d'abordar la possibilitat d'una nova pròrroga del ERTO. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja pensa en les eleccions al Parlament. Tot i que no ha fet públic quan es faran, assegura que té molt clar quan han de ser. També ha recordat que el gener ja va dir que el govern català no tenia recorregut polític, però que es va decidir que allò que era prioritari era aprovar el pressupost i després, amb el coronavirus, fer front a la pandèmia. Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Atlético de Madrid B serà el rival del Centre d'Esport Sabadell a la primera ronda del Playoff Express. En el sorteig celebrat ahir a Portobanús, a Marbella, el conjunt arlequinat va quedar parellat amb el tercer classificat del grup 1, un filial matalasser que ha seguit una trajectòria molt similar a la dels homes d'Antonio Hidalgo. Tots dos van començar el 2020 com a líders dels seus respectius grups i van patir una mala ratxa abans de l'interrupció. Tot i això, l'Atlético B arribarà amb un cert avantatge a la cita. Molts dels seus jugadors s'entrenen des de fa unes setmanes amb el primer equip, i alguns fins i tot han sumat ritme competitiu a primera divisió sota les ordres del Cholo Simeone. En declaracions a les xarxes socials del club, Hidalgo ha reconegut que tenia ganes de posar-li cara i ulls al rival i no creu que aquest rodatge extra dels homes de Nacho Fernández sigui decisiu.
Bueno, ja estem acostumats, no? Que a la nostra lliga ja juguem contra grans filials, que tenen jugadors que segurament en el futur pròxim estaran a un alt nivell, ja estan jugant amb el primer equip en aquesta lliga i bueno, han tingut una mica més de temps que nosaltres, però bueno, això no ens importa gens perquè nosaltres estem treballant molt bé, confiem molt en les nostres possibilitats i a partir d'aquí desitjant que arribi el dia, no?
A banda del rival, ahir també va quedar definit el dia i l'escenari del partit. Serà diumenge 19 de juliol al Nuevo Mirador del Algeciras, l'únic estadi situat a la província de Cádiz. El dia abans s'haurà disputat el Bilbao Athletic Badajoz, l'altra eliminatòria entre tercers. Hidalgo, que hi va jugar l'any 2003 amb el Tenerife, ha demanat a la federació que cuidi l'estat de la gespa.
Com a jugador ja va jugar allà, és un bon estadi. Bueno, tindrem el dubte sempre de com estarà la gespa, que és el més important. Haurà jugat un partit abans que el nostre i bueno, espero que això la federació ho tingui en compte, que la gespa estigui bé, que rodi bé la pilota i que nosaltres fem el nostre joc, no?
La resta d'eliminatòries sortejades ahir són les següents: a la ruta de Campions, Castellón, Logroñés i Atlètic Balears, Cartagena. I pel que fa als creuaments entre segons i quarts classificats, Barcelona B, Valladolid Promeses, Ibiza Cornellà, Marbella Penya Deportiva i Cultural Leonesa i Eclano Deportivo. I obrim bloc de futbol sala, Pepe Font ha parlat per primer cop després de deixar el futsal Pia i a incorporar-se al Club Natació Sabadell. D'entrada, el fitxatge estrella dels nedadors s'ha fixat un objectiu ben exigent. Font ha assegurat que amb la plantilla que s'ha fet a Cal Balsac, quedar fora dels tres primers seria un fracàs. D'altra banda, el jugador local també ha explicat els motius que l'han portat a canviar d'aires.
Com ho has viscut en primera persona?
Bueno, jo, en principi, aquest any també he estat com una miqueta més desmotivat a nivell personal i al final portava ja uns quants mesos pensant aviam què podia fer. Si veia que era el final o potser no. Al final, doncs mira, ho vaig meditar molt, vaig pensar-ho molt. Va ser una decisió que va costar molt d'aprendre.
A priori, la plantilla del club per la temporada que ve està tancada. Tot i això, en les últimes hores s'ha produït una baixa d'última hora, la de Pau Requesens. I parlant de moviments, avui s'ha confirmat la incorporació d'Àlex Llamas a l'Indústria Santa Coloma. El jugador sabadellenc arriba cedit de l'Osasuna Magna, amb qui fa tot just uns dies va caure eliminat en el play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. I qui també disputarà un play-off és l'amic del Pou, Nou Escorial, en el seu cas per intentar ascendir a segona B. Fins ahir només es coneixia que seria una única eliminatòria per títol únic contra l'Arenys de Munt. Ara, però, ja se saben tots els detalls. L'enfrontament tindrà lloc en una seu neutral a Cervelló el dissabte 18 de juliol a les 6 de la tarda. Teo Robles, futur president de l'entitat dels Marinals, recorda que només val a guanyar.
Anar a guanyar, l'empat no val per res. Jo crec que els dos equips aniran a tope i el que més sort o aprofiti més les ocasions, doncs aquest doncs es portarà al partit.
El nou Escorial ha pogut resoldre els problemes que havia tingut per entrenar-se, ja que des de dilluns pot preparar aquest play-off a la pista de Cal Balsac. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest divendres 26 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.